Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. A Catalunya, Catalunya Ràdio.
No necessites ser gran per actuar, però per ser gran has d'actuar. Amb aquest joc de paraules, que té tot el sentit del món, comencem el programa d'avui dissabte i aquests són els quatre motius que us oferim per quedar-vos al Revolució.
Que jo sé que nascú per ser milionària.
Motiu número 1, avui masterclass de Santiago Niño Becerra. Avui a molts temes d'actualitat econòmica, per exemple, què passa amb les hipoteques, fins on pujaran? Ens hem de preocupar molt, la quota de la hipoteca està pujant 250 euros de mitjana. Motiu número 2, i també conversarem amb la que, segons la revista Forbes, és una de les 50 dones més influents del negoci audiovisual espanyol, Elena Neira. El motiu número 3 per rematar aquest programa tan potent que ja veieu que tenim, Noms Top, parlarem amb el fundador de l'agència de màrqueting digital número 1 de l'estat espanyol a TikTok i a Instagram, Dani Casanovas. I motiu 4, acabarem el programa descobrint que la tecnologia porta solucions revolucionàries que estan transformant el món de la moda i també el del tèxtil. Ja sabeu, gens, que podeu fer els vostres comentaris a les xarxes socials. Comencem a revolucionar-nos.
Masterclass Becerra, amb Santiago Niño Becerra.
Sou dels que esteu tremolant perquè els rebuts de les hipoteques no paren de pujar. L'Euríbor s'enfila al 2,6 a l'octubre. La quota de la hipoteca puja, atenció, oients, 250 euros de mitjana. Amb aquest 2,63, el més alt des de finals del 2008, qui tingui un crèdit el pagarà més car i qui vulgui estalviar s'hauria d'obtenir més rendiments, no? Parlem d'aquesta qüestió que preocupa molta gent i de moltes més coses d'actualitat econòmica. Volem saber tota la veritat. I saludem a Santiago Niño Becerra. Bona nit, un fort aplaudiment. Com estàs, Santiago?
Què tal? Bé, molt bé.
Molt contenta de saludar-te. Com sempre, ja saps que t'aprecio molt, Santiago, perquè amb tu aprenc des de fa molts anys. A veure, abans de començar i parlar de les hipoteques, que preocupa moltíssima gent perquè estan pujant pel tipus d'interès i per aquests canvis, i la gent li preocupa la seva butxaca. Abans de començar, tu que ets usuari de Twitter, on tens molts seguidors, què et sembla el que està fent? Tu pagaries diners a Elon Musk per ser-hi? O si fan pagar, perquè ara volen fer pagar Twitter, algú inventarà una xarxa social similar gratuïta i la gent migrarà. Com veus, no? Està sent polèmic, no?, el que està fent Elon Musk a la xarxa de Twitter?
Bueno, és que a mi el que més em sobta és el que més, no sé, em preocupa, no, però el que em pregunto jo mateix és el senyor Elon Musk on vol anar. Perquè sí, aquí hi ha diferents teories. És a dir, i una teoria diu que vol convertir Twitter en una xarxa que sigui elit, referent, que tingui menys seguidors, però importants, i que després vingui gent bàsicament per sentir el que aquests referents diuen. Una altra teoria diu que el que vol és pasta pura i dura, i el visé blau tu pagues 199 i el tindràs, i el veí també, i cadascú que digui el que vulgui, perquè l'única cosa que vol és són diners. Una altra teoria que diu és que vol convertir Twitter en un lobby, capitalista, partit republicà, etc, etc. És que, Xantal, tot és una incògnita encara. Encara no s'ha definit res per part del senyor Elon Musk.
Però la gent es queixa, eh? La gent, jo he vist a la xarxa que es queixa d'aquests canvis, eh? No estan agradant gaire tants canvis, eh?
Bueno, però és que igual a les persones que no li agraden aquests canvis són les persones que Elon Musk no vol tenir. De fet, a Alemanya hi ha una xarxa que no és nova, però que ara tothom parla d'ella, que és Metadon, que està recollint ja, segons diuen, ha recollit mig milió de persones que estaven a Twitter i que no cobra res, retuit, etc, etc, i és bastant similar a Twitter. Jo crec, Chantal, que hem d'esperar unes setmanes a veure per on van els trets.
Molt bé. Parlem d'hipoteques. Ara sí, parlem de despeses. Les hipoteques a un tipus variable s'han disparat, com sabeu, gens. Trobes aquestes pujades escandaloses o normals, donada la circumstància? Recordem que, ja deia abans, l'Euribor s'enfila al 2,6 a l'octubre, ja ha passat, no? I la quota de la hipoteca li està pujant a molta gent de mitjana, 250 euros de mitjana, que estava en variable, no?
A veure, abans de... És que hem d'aclarir una cosa, Chantal. Abans de que comencessin a pujar els tipus d'interès, tres quartes parts de les hipoteques, és a dir, tres de cada quatre hipoteques que hi havia a Espanya, eren a tipus variable. Llavors, el que passa ara és que els bancs no volen fer hipoteques a tipus fixe, ara, per com estan els tipus d'interès. Tu has dit xifres d'Euribors i xifres d'increments de quotes mensuals d'hipoteques. Això pujarà encara més. Hi han rumors, hi han previsions que diuen que a Europa els tipus d'interès poden arribar al 5%. Inclús alguns diuen al 5,5%. És a dir, que encara pujaran més. De tota manera, si jo, que no és el cas, però si jo tingués de fer una hipoteca ara, jo demanaria tipus variable. Per què? Perquè al marge de que segur que no me la feien a tipus fixe, però això és un altre tema. És a dir, jo la demanaria a tipus variable perquè aquest nivell de tipus d'interès jo estic convençut que serà temporal, i això tranquil·litzarà, crec que tranquil·litzarà.
Però de quants mesos estem parlant, De quants mesos? Quin panorama
produeus? Un any i mig. Un any i mig. Un any que un any i mig, i després començaran a baixar. A veure, de la mateixa manera, Chantal, que no era lògic, tipus d'interès del 0%, això no té ni cap ni peus. Tampoc, ara per ara, avui, és a dir, tal com estan els mercats financers, no és lògic tipus d'interès del 5%. És que no té tampoc ni cap ni peus. És a dir, els tipus d'interès han de ser positius. Qui va contractar una hipoteca pensant que els tipus d'interès estarien sempre al 0%, però jo crec que no va pensar massa el que va fer. Els tipus d'interès no poden estar, no han d'estar al 0%, però evidentment tampoc al 5%. Jo crec que un nivell neutre de tipus d'interès podria ser a l'1%, 1,2, 1,3. Aquest seria el nivell neutre. I aquí, a partir d'aquí, jo crec que les persones han de començar a fer els números.
Clar, ha passat això, no?, amb aquest 2,63, a més el dèiem de finals del 2008, que ha tingut un crèdit, pagarà més car aquest any i mig, que és el que ens diu Santiago Niño Becerra, i qui pugui estalviar hauria d'obtenir una mica més de rendiments, no?, una mica.
Bueno, a veure, això no està clar. Això no està clar. Hi ha una entitat financera molt, 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 molt important a Espanya, perdona que no digui qui és, que ja ha dit que no li interessen els dipòsits. És a dir, que que ella el que vol són plans de pensions, és a dir, sí que remunerarà plans de pensions que estan en una altra entitat que vinguin, és a dir, no els que ja estan, els nous, els remunerarà, però que depòsits ara per ara no li interessen. És a dir, que qui tingui un depòsit no està clar que ara per ara, és a dir, ara per ara vull dir el mes vinent o el gener, comencen a remunerar els dipòsits. No està clar. Algunes entitats ja s'han plantejat que sí, però no és generalitzat això.
Busco un lugar en esta ciudad donde esconderme de la corriente que me...
La pujada de les hipoteques segur que fa perdre el son a molta gent. Aquest problema molts altres perquè, atenció a la notícia, la meitat de la població dorm malament i es dispara la venda de somnífers. Ara en parlarem també, però abans una notícia també d'aquesta setmana que ens ha sorprès molt d'actualitat. Meta, l'empresa de Mark Zuckerberg, acomiada 11.000 treballadors, el 13% de la seva plantilla, en la primera gran retallada en els seus 18 anys d'història. Reconeix, doncs, Zuckerberg que es va equivocar al donar per fet el creixement del negoci, que continuaria, doncs, a un ritme molt alt. No? Què et sembla? Les tecnològiques també comencen a patir, Santiago.
Bueno, jo crec que, Chantal, que el que passa és que el cas de Meta, l'antiga Facebook, és molt significatiu perquè és una empresa molt gran i té molts usuaris, etc. Però jo crec que les tecnològiques estan definint el seu camp d'actuació i Mark Zuckerberg ho ha dit molt clar, és a dir, a ell el que li interessa és el metavers, és anar per la banda de la publicitat, és per la banda dels continguts i el que no li interessa el treure fora. És a dir, les tecnològiques per la mateixa índole del seu negoci estan en un canvi continu. Llavors, van tirant de beta fins que aquesta beta s'acaba i llavors li donen un canvi i van per una altra banda. Durant l'època, durant el moment del confinament, es va anar per una via i ara, i Mark Zuckerberg és, jo crec, un clar element, ja està definint una altra línia de negoci. Twitter, per exemple, també, ja abans hem parlat d'ell, també en principi havia dit que acomiadaria el 50% de la plantilla, això sembla ser que després ho ha baixat. A Silicon Valley hi ha moltes empreses que estan en redefinició. Jo crec que és lògic, però torno a dir, en gran part és per la seva índole del seu negoci.
Clar, s'han vist afectat per el descens d'ingressos en publicitat, suposo també molt a la xarxa de Facebook, que recordem doncs cada vegada té menys usuaris o que hi passen menys estona, i també la caiguda a la borsa, no? Que més del 70% des del gener, i per tant ella ha reconegut la seva responsabilitat en les decisions. Bé, veiem doncs que també les retallades arriben a les grans tecnològiques, i com deia abans, què passa amb els somnífers, no? Perquè una notícia com aquesta té conseqüències econòmiques importants, no? Aquest problema, perquè atenció, la meitat de la població dorm malament i es dispara la venda de somnífers. Volies destacar també, Santiago.
Bueno, aquí hi ha dues coses. Dos temes que són diferents però que evidentment estan vinculats. Una persona que no descansa bé és una persona que no rendeix. O no rendeix tot el que podia rendir, amb la qual cosa el PIB que aquesta persona genera, és a dir, el producte interior brut, la feina que fa, el producte que crea es veu afectat. La seva productivitat es veu afectada. El que passa és que, és a dir, prendre una pastilla és fàcil. El que passa és que jo crec, i aquí evidentment no és el meu tema, es tindria de veure per què les persones no dormen bé. I aquí és un tema mèdic, sociològic, etc.
Perquè la gent va estressada, no? Vivim en una societat molt estressada a vegades, Santiago.
És molt estressada, els horaris són molt raros, és a dir, les persones fan uns horaris molt estranys. És a dir, a Espanya, i tu saps, a Catalunya, tu saps, Chantal, que hi ha persones que estan dinant a les 3 de la tarda i estan sopant a les 9, 10 de la nit, això ja. No té lloc. Això no té ni cap ni peus. És a dir, un altre tema és que es vien obligats a fer-ho, però això té conseqüències. Els horaris anglosaxons, per exemple, són molt més lògics. És a dir, i això, des d'una perspectiva econòmica, que el 50% de la població no dormi bé, és a dir, no descansi bé, això té conseqüències molt greus.
Afecta la productivitat de la feina, perquè el Japó es calcula que aquest problema fa perdre el 3% del PIB, no? Creus que són xifres creïbles? Sí, clar, perquè baixa la productivitat de la meitat de la població, no? Et refereixes?
Sí. O sigui, el 3%, i jo inclús diria que a Espanya encara és més. Jo crec que podia ser més aquí a Espanya. Tu pensa, Chantal, que estem parlant del voltant dels 35.000 milions d'euros. És a dir, són quantitats realment molt, molt importants. Molt, molt importants. El que passa és que, clar, aquesta és la notícia. Lo realment important és que això es tracti de solucionar, es posi fil a l'agulla. I és a dir, que està bé que es digui, cuidado, però això, si només es diu i tot queda aquí, això no té continuïtat. I per altra banda, hi ha un altre tema, perquè això s'està referint a la població ocupada, a la població que treballa, però després està la població passiva, és a dir, estem parlant de nens, adolescents, estudiants, que tampoc dormen bé i que això té un impacte en el seu rendiment escolar. O
clar,
universitari.
clar.
I d'això també són coses que també tenen implicacions.
Que també hem de parlar de la setmana laboral a Portugal, Santiago. A Portugal tenen clar una
Sí.
cosa, els que treballin que només ho facin 4 dies a la setmana. Repeteixo, 4 dies a la setmana. Què et sembla la idea de la setmana laboral de 4 dies? Quins beneficis hi veus i quins perjudicis? S'ha de cobrar el mateix si treballem 4 dies que 5? A Portugal diuen que no s'ha de retallar el salari. O que s'ha de valorar és la productivitat.
Bueno, jo, Chantal, ja no és la primera vegada que parlem d'aquest
Sí,
tema,
perquè
no
vam
de
Desigual, te'n
portugalisme.
recordes que la marca Desigual va aplicar-ho, eh? Te'n recordes i en vam parlar?
Sí, però recorda que Desigual va haver reducció salarial,
És
és a dir,
veritat, és veritat.
a Desigual, el temps de treball va baixar al
Sí.
15%, però el salari va baixar al 6%. És a dir, jo, Chantal, i m'és igual que sigui Portugal o Indonèsia. És a dir, si tu treballes menys, tu, és a dir, en general, es treballa menys hores i la productivitat no s'incrementa, el salari ha de baixar. L'única forma de treballar menys hores, però treballar és treballar, eh? No estar assegut en una cadira, no. Treballar menys hores i cobrar el mateix, que el salari no baixi, l'única via és incrementar la productivitat. La productivitat com s'incrementa? Només hi ha dues maneres d'incrementar la productivitat. Parlem, torno a dir, d'una persona que treballi, eh? No que només estigui presencialment, que treballi. Incrementar la inversió, és a dir, posar màquines més sofisticades, etcètera, etcètera, o canviar, modificar l'organització de la producció, del treball, perquè aquesta persona rendeixi més, no hi ha més. És a
Clar.
dir, si tu incrementes la productivitat, el salari ha de baixar, no hi ha més.
Hem d'anar acabant. Santiago, demà entrevisto Tomàs Molina i Francesc Mauri en un especial sobre el canvi climàtic a la revolució. Per acabar, ets optimista sobre les conseqüències del canvi climàtic? Què hem de fer com a resum, eh?
Sí, a veure, el creixement econòmic al que hem arribat amb ell perquè s'ha contaminat. És a dir, el creixement, el model econòmic és contaminant.
I cal un canvi de sistema, no?
Si volem reduir la contaminació, hem de o bé incrementar la productivitat a nivell de tecnologies menys contaminants o bé reduir el creixement. No hi ha més.
Clar. Per tant, reduir el creixement o canviar el sistema de moltes coses. Molt bé, Santiago Niño Becerra, com sempre, un plaer que siguis a la Revolució de Catalunya Ràdio i ens seguim escoltant. Una abraçada ben forta.
Molt bé. Vale, Chantal, bona nit.
Bona nit.
Gràcies.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota. El teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
ara saludem a una de les 50 dones més influents del negoci audiovisual espanyol, segons la revista Forbes. Elena Neira, bona nit i benvinguda al Revolució 4.0. Què tal?
Què tal? Bona nit.
Molt bé, estàs d'acord? És veritat aquesta frase?
És veritat. No sé jo molt bé com acabé en esa lista. En qualsevol cas, molt agradecida i encantada de compartir espacio pues, con profesionales, con mujeres profesionales a las que admiro tantísimo. Es una gozada.
Netflix ha dit que posarà anuncis per rebaixar la quota. L'altre dia vaig llegir un tuit irònic que deia: felicitats Netflix, heu inventat la tele. És cert, no? Perquè clar, fa dècades que mirem la tele amb anuncis i ja aquesta setmana tenim un pla de publicitat de contractar des del dijous anuncis qui vulgui a Netflix, no?
Sí, es, de hecho a tres media ha decidido pues, responder a este plan básico con anuncios con una valla que ha levantado muchísimos comentarios en Madrid, en el que dice Netflix, a todos aquellos que dijeron que no pondrían publicidad, bienvenidos a la televisión, un poco tomando ese testigo de la publicidad a la que nos tiene acostumbrado Netflix. Y sí, básicamente es una estrategia que ha seguido la compañía, que no ha tenido un buen año en lo financiero. Ha tenido, de hecho, los dos primeros semestres fueron muy duros para ellos porque perdieron suscriptores. Esta ha sido un poquito mejor y la respuesta ha sido, entre otras medidas, una de ellas, el ofrecer esta posibilidad de contratar Netflix a un precio muy, muy barato, a 5,45 euros, pero con la cosa de que de vez en cuando te encontrarás con alguna pausa publicitaria.
I per què estan perdent, no? Les grans plataformes, que ara ha estat el boom de la pandèmia, per què estan perdent espectadors? Per què? Perquè hi ha masses plataformes, massa competència?
Yo creo que hay un factor muy, muy, muy derivado de la saturación del mercado. Hay que pensar que Netflix empezó a funcionar en 2007, llegó aquí en 2015 y realmente durante casi una década estuvo operando prácticamente en solitario. El único competidor que tenía era Prime Video y que tampoco le hacía demasiada mella. A partir de 2019 empiezan a ponerse las pilas otras compañías como Disney, como Warner, que hace este cambio de HBO a HBO Max. Entonces hay mucha más competencia, por tanto el crecimiento no es tan acelerado. Y luego, evidentemente, hay un factor macroeconómico fundamental, que es el hecho de que estamos en un momento de recesión. Venimos de un momento muy álgido, que es la época de la pandemia, en la que, como no podíamos hacer otra cosa, todos nos volvimos locos y empezamos a contratar plataformas. Y ahora, evidentemente, el decidir pagar una suscripción mes a mes pues es una decisión pues, que se medita mucho más.
Ara, tu saps el rànquing de qui té més usuaris? O sigui, Netflix, sí. I després qui hi hauria?
Prime Video.
I després?
Después Disney, que ha anunciado que tiene 164 millones de suscriptores, anunció los resultados ayer. Y Prime Video sabemos cuáles son los suscriptores de Prime, que es esta tarifa que tiene, que entre otras cosas da acceso a los envíos gratuitos e incluye Prime Video. Y según han declarado, tienen 200 millones de clientes. O sea que el top 3 serían Netflix, Prime Video y Disney Plus.
Clar, la broma a part, no? Déu-n'hi-do, perquè les plataformes de vídeo a demanda han revolucionat el món audiovisual, no? Diries?
Han cambiado por completo la manera que entendemos de recibir contenido de la misma, pero yo creo que hay una coexistencia más pacífica de lo que quiere ver la gente, de la misma manera que ahora la radio coexiste de una manera muy orgánica con los podcasts y cada uno pues decide cómo lo escucha, dónde lo escucha y en qué momento, pues con la televisión ha pasado exactamente lo mismo. Al final el streaming lo que te ofrece es la comodidad de no depender de horarios, que eso para los que tenemos horarios complicados pues es una cosa tremenda, y por supuesto el ver contenido y no tener que comerte la publicidad, ¿no? Que era aquello que más nos molestaba de ver la televisión. También tiene sus desventajas, todo hay que decirlo, pero en general, si lo comparamos con la televisión, pues ofrece una manera de consumo mucho más amable.
Clar, però escolta, no hi ha massa plataformes, no hi ha massa canals de televisió. Tu quin és el model, creus que funcionarà? Perquè clar, també les televisions han notat, no?, que ha baixat la seva audiència, els hi fa competència a plataforma, no? Creus que hi ha massa canal emissor ara mateix?
Ahora mismo lo que hay es un océano de contenidos y lo que está provocando es algo que a los medios tradicionales les da auténtico pavor, que son que las audiencias se están fragmentando, cada vez es más difícil concentrar a la gente en torno a grandes eventos. Se tiene que morir la reina Isabel II para que de repente tengamos cifras récord de audiencia en televisión o que la gente siga los informativos de una manera insólita. Lo que ocurre es verdad es que lo que está pasando ahora es que como usuarios estamos eligiendo los medios que más se acomodan a nuestras preferencias. Es decir, escuchas, por ejemplo, una la tarda de Catalunya Radio mientras estás en el trabajo porque te acompaña. Cuando llegas a casa, en lugar de esperar a tu programa de televisión a las 10 de la noche, pues a lo mejor te pones una serie a las 9 porque a las 9 ya has cenado, tienes el pijama y te apetece empezar a ver algo antes. Y a lo mejor de camino al trabajo, pues te pones un podcast. Es decir, confeccionas un poco tu oferta de entretenimiento a medida. Lo que ocurre es que en esa saturación de medios, lo que hay que plantearse es cuánto están dispuestos a gastar las compañías para seguir manteniendo esa cuota de mercado, porque es verdad que los márgenes son cada vez más ajustados, cada vez ganan menos, pero cada vez están más gente, ¿no?, comiendo del mismo plato.
Tu, Elena Neira, com a especialista en plataformes audiovisuals, quin és el futur que li preveus a les televisions tradicionals?
A ver, yo soy una gran defensora de las televisiones por una cuestión básica de democracia, es decir, las televisiones lo que dan es acceso a, hay una penetración de la televisión a 100% de la población y no todo el entretenimiento debería estar cerrado al pago, es decir, toda persona debería tener acceso a información, a entretenimiento y a contenido de ocio de manera absolutamente gratuita. Lo que ocurre es que evidentemente determinados formatos que la televisión ha dejado de trabajar o está empezando a dejar de trabajar porque el directo en ellos no tiene sentido, es decir, las series de televisión se siguen produciendo por cadenas de televisión, las cadenas siguen emitiendo series, pero cada vez menos gente acepta el ver una serie de televisión, un capítulo a la semana, en una hora determinada, y luego que una serie que dura, qué sé yo, 60 minutos, de repente te lleve a verla dos horas porque está completada por la publicidad a la que está obligada la televisión. Yo creo que las televisiones lo que están haciendo es movilizarse para especializarse en determinados contenidos que sencillamente el video a baja demanda no puede reemplazar, los programas en directo, el entretenimiento, la información, el análisis, especialmente en el caso de las televisiones públicas, que yo creo que precisamente ahora son más necesarias que nunca.
Però es parla també que les plataformes audiovisuals cada vegada tindran més programes de televisió, ja en tenen, no? També de programes de televisió.
Bueno, y muchas están pujando por derechos deportivos, se están adaptando formatos que siempre hayamos visto en la televisión tradicional, como los realities, como los programas de entretenimiento. Pero sí que es verdad que hay un tipo de formato que bebe mucho de esa emisión lineal. Y sí que es verdad, y aquí es algo que es antipático decirlo, el principal problema que tiene la televisión o la principal ventaja es que hay un tipo de audiencia que no se ha visto seducida por las plataformas de streaming. Toda la gente que yo conozco que se dedica a la televisión dice que son muy conscientes de que sus audiencias están envejeciendo y esas audiencias todavía las tienen que acompañar, ¿no? Y tienen que centrarse en programación específica para ese tipo de público. Yo creo que ahí todavía las plataformas no pueden hacer mella. A pesar de que yo creo que durante la pandemia muchos mayores se incorporaron, ¿no?, a esta revolución del streaming, todavía sienten cierta familiaridad con la televisión. Yo creo que la televisión todavía es algo que nos da confort, ¿no?, que nos da tranquilidad y que no nos hace pensar que es algo que yo creo que muchos necesitamos de tanto en tanto.
Que va bé de tant en tant, eh? El model de negoci de les grans plataformes els surt a compte produir continguts audiovisuals, és a dir, a part de la quota que paga l'usuari, ara per què entra la publicitat, no? Però com és aquest model de negoci de les plataformes?
En realitat, el model de negoci de les plataformes, les que se basen en la subscripció, és molt senzill. Ganan dinero con las altas y lo pierden con las bajas. Y durante un montón de tiempo la cosa salía bastante bien porque crecía mucho. Es decir, Netflix durante un montón de tiempo cada año iba incorporando millones y millones de nuevos clientes y todas estas inversiones millonarias. Estamos hablando de que Netflix el año pasado se dejó casi 20.000 millones en contenido. Es una auténtica barbaridad. ¿Qué pasa? Que Wall Street entra en modo pánico cuando a principios de este año Netflix pierde suscriptores porque de repente Wall Street dice, ostras, lo mismo deberíamos empezar a pedir a las plataformas que fuesen rentables. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que salvo Netflix y Prime Video, el resto de plataformas no es que no ganen dinero, es que lo están perdiendo. Es decir, están financiando el crecimiento, pero de momento no están dándoles dinero. ¿Cuál es la fórmula? Pues de momento no se sabe. Lo que pasa es que las plataformas que están palmando dinero son aquellas que tienen otras líneas de negocio. Pues un Disney que tiene estrenos en cine, un Warner que también tiene estrenos en cine, tiene noticias, tiene otras líneas de negocio, pero es un sector principalmente deficitario.
Molt bé. Per acabar, el Big Data és molt important i ho controla tot en aquestes plataformes i aquest algoritme que sempre ens proposa segons els nostres gustos, no?
Sí, bueno, pero como pasa en Internet, es decir, vivimos en una jaula de cristal, una jaula que no vemos y al final, tú decías antes, ¿se puede gestionar tantísimo contenido? No, y las plataformas lo saben y lo que necesitan es dotarse de un mecanismo que permita hacer selecciones de contenido mucho más accesibles. Es lo que hacen los algoritmos y luego todo esto pues plantea temas pues relacionados con somos verdaderamente libres para escoger, nos ponen delante lo que quieren o lo que a nosotros nos gusta, no se ve un poco afectado la formación de nuestro gusto, sino si siempre nos están dando más de lo que nos gusta. Bueno, es un sistema cómodo, pero que en el medio plazo pues puede tener consecuencias muy relacionadas con, pues, con nuestra propia libertad, ¿no? Para cambiar de gusto, cambiar de las coses que nos gusten.
Molt bé, doncs escolta, un plaer que avui la Elena Neira, que és una de les 50 dones més influents del negoci audiovisual espanyol, avui ens hagi explicat tots els secrets que hi ha darrere de les plataformes audiovisuals, i recomanem el teu llibre Streaming Wars, la nova televisió, sobre aquest ascens de les plataformes de vídeo en línia, i per tant, si voleu més, doncs podeu llegir aquest llibre de l'Helena. Gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Queda't així, queda't aquí.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú.
Com serà la Catalunya del 2030?
Queda't aquí a mi.
Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Si sé green, green girl.
I molt contenta de saludar un gran emprenedor català digital, el Dani Casanovas, que és el fundador i CEO de l'agència de màrqueting digital. Imagina, bona nit i benvingut al Revolució. Com estàs?
Bona nit, molt bé.
Escolta, felicitats. Sou l'agència de màrqueting digital número 1 de l'estat espanyol a TikTok i Instagram. D'entrada, explica als oients com aconseguiu ser el número 1 i aquest màrqueting digital que feu.
Doncs bé, moltes gràcies per invitar-nos. Molt contents d'aquesta fita, amb molta humilitat també i amb moltes ganes de seguir treballant pels clients i per les marques que volen entrar a TikTok, Instagram i la resta de xarxes. I el que fem és una mica això, la presència digital de les xarxes, de tot tipus de marques, d'empreses, en molts àmbits diferents.
Posa'm exemples de campanyes i de tipus de clients, no?, que teniu. No cal noms complets, sinó idees, no?, perquè ho entenguem bé. Després parlarem d'aquest Tinder que vau fer la Generalitat.
Molt bé.
Però posa'm alguns exemples.
I tant. A veure, els exemples és que en podem posar milions. Hem fet milions de campanyes. Fem des de campanyes B2B més centrades en empreses, a campanyes més centrades en notorietat de marca, o campanyes directament a TikTok. Hi ha marques que ens diuen, volem estar a TikTok, com ho podem fer amb aquesta xarxa de la que tothom parla, i hem de ser, no hi hem de ser. Doncs nosaltres ajudem les marques a estar a les xarxes amb tot tipus de sectors. Pot ser alimentació, pot ser begudes, pot ser sectors turístic, institucional, amb tot tipus d'àmbits.
És cert que vau fer una campanya per la Generalitat a Tinder, no? No em diguis que algun conseller o consellera volia lligar, no? No, era diferent, no, la campanya?
No sabem si volien lligar o no, però van aconseguir una fita molt important en aquell punt, que era, volien que els joves es vacunessin i nosaltres els vam ajudar a innovar en aquest sentit, a dir, per què no fem la primera campanya d'una institució, inclús a nivell estatal, al Tinder, amb una xarxa social, doncs que evidentment és per, tothom sap que és per lligar, però era una manera d'anar a buscar una sèrie de joves que no estaven en altres xarxes i estaven al Tinder. Per tant, vam aconseguir fer conjuntament la primera campanya de la Generalitat a Tinder perquè la gent es vacunés.
Clar. I com es fa el màrqueting a TikTok o Instagram? Treballeu amb marques, amb influencers, els continguts han de ser molt ràpids, explicats en pocs segons, no? Com es treballa?
Sí, ho has explicat molt bé, es nota que coneixes molt bé l'àmbit, no? Al final es tracta de que TikTok i Instagram són aquestes xarxes socials noves a les que tothom hi és. Tots els joves de menys de 40 anys ja hi són, ara està entrant la gent de potser de més de 40 anys, i es tracta de saber que són xarxes socials en les quals hi ha una oportunitat molt clara per totes les marques, en les quals pots arribar a la gent d'una manera molt determinada, sense intermediaris, directament. Per tant, ostres, aporten un valor molt, molt clar en tot el que són marques de gran consum, tot el que puguis trobar en un supermercat, per exemple, que fan anuncis de tele, etcètera, etcètera, també pots trobar TikTok, i cada cop més marques hi estan entrant.
Influencers, no? Es treballa amb influencers.
Es treballa amb influencers, que nosaltres preferim més dir-ne potser creadors de contingut, perquè en definitiva no és aquella persona que s'ha fet famosa, sinó és aquella persona que té una sèrie de continguts creats, una sèrie de temes, i que en aquest tipus de temes desenvolupa una comunitat que el segueix, no? Per tant, no només és el fet de ser famós per entendre'ns, sinó de crear continguts.
Clar, vol dir que molts, Dani Casanovas, vol dir que molts vídeos que veiem suposadament improvisats, o totalment amateurs, en realitat són productes de màrqueting pensats per vendre, no? També a TikTok.
També, per què no? Al final es tracta de ser atractius i d'entrar en els formats en què la gent ens vol veure, no? Per tant, hi ha moltes institucions que estan entrant també al TikTok i, escolteu, el TikTok s'ha de fer una mica diferent. Ja no és, jo vull comunicar això i ho faré d'aquesta manera com la resta de xarxes, sinó TikTok t'has d'adaptar una mica més al que vol la gent, al que volen els joves, en aquest cas, que són la gran majoria del públic.
Dani Casanovas, què diries que significa TikTok, no? Què ha canviat a partir del naixement d'aquesta xarxa, no?
El que ha canviat una mica més el món, no? Quan vam començar amb Facebook i amb Instagram, ja van canviar una mica el món, i xarxes socials en les que pots compartir coses, en les que la gent pot seguir les marques directament, no? Això és la primera fase de les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, i ara aquesta segona onada, com ara el TikTok, el que provoquen és que directament la gent formi part del relat. Per tant, el que passa és que fan una sèrie de continguts directament dirigits als joves amb uns formats totalment diferents. Ja no puc dir, poso això a TikTok, sinó, no, pensa en TikTok, com ho has de fer per tenir èxit en una xarxa social que és totalment diferent de les altres.
Avui amb Dani Casanovas, CEO de l'agència de màrqueting digital Imagina, i vas estudiar informàtica, no?
Vaig ser informàtica.
Per què vas anar cap al màrqueting digital, Dani?
Bueno, jo quan vaig estudiar era l'any 2000, jo vaig acabar d'estudiar l'any 2000, llavors en aquell moment el que passava és que era els inicis d'internet, començava a haver-hi un buscador que es deia Altavista i començava a haver-hi les xarxes socials, no? Que eren les webs en aquell moment, no? Després el que vaig fer, enginyeria em va servir per tenir el cap una mica ordenat per entendre'ns i després poder organitzar, quan va venir a les xarxes socials, tota l'agència de màrqueting digital que som avui en dia.
I dius una frase, m'agrada molt una frase teva, Dani, que dius, mai vaig pensar que internet era el futur, perquè ja era el present.
Bueno, és que sempre parlem del futur i què passarà en el futur. No sabem què passa en el futur, però sabem que avui en dia tu vas al metro i veus la gent amb el mòbil, tothom, no? Tothom està molt enganxat al mòbil, potser fins i tot alguns ho estem massa,
sí.
I tant, però al final és el canal principal de comunicació en molts àmbits i és que només cal anar a un autobús a mirar la gent que està tothom connectat o al metro i és clarament la pantalla principal avui en dia, una de les pantalles principals és el mòbil, no?
Clar, i la gent consumeix aquests vídeos, aquests continguts que esteu fent a les xarxes de TikTok i d'Instagram i estem a les beceroles, no?, del que pot oferir internet, perquè cada vegada sorgeixen noves plataformes, ara tenim el Virril, no sé si t'interessa,
i
després aquí ja comença també el bon Meta, no?, que no sé si la veus també com una oportunitat de negoci.
Sí, al final tot va evolucionant molt de pressa, veurem quines xarxes socials es consoliden o quines no, però sí que està clar que TikTok entra per quedar-se i ara hi ha una tendència entre els joves, que és el Virril, que és aquesta nova xarxa en la qual podríem dir que és la xarxa social antipostureig, on la cosa ha de ser real, t'avisen un cop al dia i tens 2 minuts per fer-te una foto,
sí.
Estiguis fent el que estiguis fent, i té un enfocament una mica diferent. Veurem si és que o no. Al final hi ha onades una mica cícliques. Primer hi ha xarxes socials una mica més dirigides a les marques o que les marques poden segmentar. Tu parles ara del món Meta, no? El món Meta té 3 elements molt clars. Té un element que és WhatsApp, que és la gran eina d'atenció al client que totes les marques jo crec que avui en dia haurien de tenir. L'altre element que és Facebook, Instagram, que és la gran xarxa per fidelitzar i també segmentar. Puc anar a la gent de Granollers de 24, 25 anys per ensenyar-los un producte concret. I després hi ha tot el món metavers, que és això nou que volen impulsar, que veurem quin recorregut té, perquè no està clar que pot ser tant el futur que mai acabi arribant, saps què vull dir? I això ho veurem molt temps.
D'aquí 10 anys, Meta serà més realitat d'aquí 10 anys. Per tant, tu TikTok, que el coneixes molt bé, que es parla que pot ser com la nova televisió, li augures encara molts anys d'èxit i que hi haurà molt de contingut i marques que apostaran per TikTok.
I té més present que futur, també una altra vegada, perquè al final TikTok és la xarxa social a dia d'avui, novembre de 2022, en la qual la gent hi passa més temps i està més hores, per tant, té una lògica que les marques també hi vulguin ser, perquè al final nosaltres no som gurus que diem què passarà l'any 2030, sinó que diem a dia d'avui, marques, nosaltres som Imagina, que estem molt especialitzats només en xarxes socials, has d'estar a TikTok.
I quins sectors em diries que aposten més per TikTok o Instagram? Hi ha alguns concrets, aquests sectors, quins, els que estan dedicats més a la gent jove?
Jo diria els que estan dedicats a joves i sobretot els que tenen marques. Els que tenen marques sempre poden desenvolupar una sèrie de continguts adreçats a una sèrie de públics i, per tant, tots aquests continguts, el lloc on posar-los avui en dia és Instagram, que és una eina clau, Facebook, etc. No hem de deixar de fer les altres xarxes socials, però TikTok és el lloc on la gent passa més hores. Per tant, on ha d'estar la nostra marca? I per això dic, quina és més que un sector, jo crec que són totes les marques. Tothom que tingui una marca, sobretot també de gran consum, però de qualsevol altre sector, creiem que hi ha de ser i creiem que està ben assessorat, acompanyat, perquè és una xarxa social on també veiem algunes en fi, algunes coses que es podrien fer millor, i cada cop més marques hi aposten, inverteixen, i creiem que no és el futur, perquè una mica com la frase que deia jo abans, perquè és el present.
Clar. Per acabar, el teu somni, quin és? Clar, ara ja us ha anat molt bé, quin seria el proper somni?
El proper somni és Madrid. Fins ara hem fet Barcelona, Catalunya, estem encantats aquí, som d'aquí, per tant, aquí tenim un mercat també per créixer molt potent, però volem soltar Madrid i estem fent passos per obrir Madrid.
Doncs Dani Casanovas, enhorabona per aquesta trajectòria en el màrqueting digital, molta sort en els futurs projectes i ets un revolucionari digital.
Moltes gràcies, content d'estar aquí. No et desitjo sort perquè no et fa falta, perquè ja ho esteu fent la mar de bé, per tant, endavant.
Molt bé, gràcies Dani, una abraçada.
Gràcies.
Al Consorci Local Red acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local. I walked away, you want me then,
but easy come and easy go, and it wouldn't, so anytime Món 2030.
Anem ara a parlar del futur del tèxtil, del futur de la roba. Volem saber com la tecnologia està revolucionant i ho seguirà fent la indústria tèxtil. Volem saber si la tecnologia està revolucionant el sector tèxtil. Ja avui ens visita Miquel Rey, director general de Negoci d'Orecat. Bona nit, benvingut, què tal?
Bona nit, Chantal. Gràcies.
A veure, està revolucionant la tecnologia? Veig que portes roba avui aquí fins i tot a l'estudi. Amb qui diries que la tecnologia està revolucionant el món del tèxtil?
Bàsicament amb la tendència de la sostenibilitat i aplicant digitalització tant en els processos com en els productes. La resposta és que sí, que l'està revolucionant.
Clar, explica'm amb això, amb algunes peces de roba que veig que portes aquí, no? Aquest mallot, per exemple?
Sí, aquest mallot és un mallot que ha fet l'Iron Man de Calella fa 3 anys, i és un mallot sensoritzat que, a més de mirar i controlar les constants vitals de l'esportista, ha de poder aguantar les condicions d'un Iron Man. Uh-huh. Els quilòmetres que fan a l'aigua de mar, etc. I la gràcia que té és que no només medeixes les constants vitals, sinó que, a més, pots preveure què li està passant a l'esportista en cada moment, perquè tu has gravat els entrenaments amb aquell mallot, de manera, manera que saps si està a punt de fer un rècord, si no l'està fent, si està a punt de lesionar-se, si no està a punt de lesionar-se, i es pot donar molta informació d'avaluar a l'esportista. Això no, per exemple, en el món de la Fórmula 1 es fa servir molt ja.
Déu-n'hi-do. Per tant, també tenim aquí altres coses, un cotó, veig aquest cotó, no sé si és diferent també.
Sí, això és una mica l'exemple de com s'està avui reciclant el cotó. Avui el cotó d'una samarreta que podem portar tu i jo, del color que sigui, s'ha de poder trinxar, després s'ha de poder decolorar i després s'ha de poder tornar a filar per tornar a fer una samarreta amb cotó. El problema que tenim avui és que perquè tingui les mateixes característiques de tacte i de caiguda que volem a les nostres samarretes, no podem fer-les 100% de cotó reciclat. I aquest és un repte amb el que cal treballar.
Clar. Per tant, la sostenibilitat és una qüestió indispensable avui en dia. Volem roba nova, però que això no signifiqui que va amb els recursos naturals, no? Per tant, l'economia circular en la moda també és una gran revolució, no, ara?
Del tot. Amb tot, diria amb tot el tèxtil, però especialment amb la moda, del que es tracta és de no només poder reciclar, que ja està bé, però com et deia, és molt difícil reciclar el 100% del que recuperem, sinó de poder fabricar coses que es puguin reutilitzar,
clar,
que siguin de millor qualitat i, per tant, durin més, i que estiguin també dissenyades de manera, amb el que es diu l'ecodisseny, que després es puguin reutilitzar amb més facilitat.
Clar. Abans has posat el mallot, no?, relacionat amb l'esport, amb la medicina també, no sé si hi ha exemples concrets, no?, roba que també treballin al món de la salut, no?
Sí, sí, del tot. De fet, penseu en persones immobilitzades, per exemple, no?, en un hospital, o persones que necessiten estar monitoritzades contínuament i ser a casa seva. Doncs això és ideal, poder portar tots aquests sensors a sobre sense que sigui un problema per tu, pel teu dia a dia, per la teva mobilitat.
Escolta, i si et dic Reimagine Tèxtil, segur que et brillen els ulls, eh? Perquè jo també vaig tenir la sort de ser-hi, eh? Fa unes setmanes vau fer una jornada en què vau premiar idees a persones i empreses innovadores, i explica'm, no?, què és el que vau intentar explicar en aquest laboratori d'innovació obert.
El Reimagine Tèxtil és un exemple o el showroom del que volem o creiem que pot ser el tèxtil del futur. Per tant, és una acceleradora tecnològica, per una banda,
sí,
i per una altra banda també és una acceleradora de nous models de negoci.
Clar.
I això ho fem tant amb iniciatives que ens venen de fora com ajudant a les empreses actuals perquè s'adaptin a aquestes noves tecnologies.
I això passa a Mataró, va passar al Maresme, que diríem que han estat des de fa segles, no?, una zona lligada molt a indústria tèxtil, i amb idees com aquesta vol continuar que sigui un referent, no?, també.
Exactament. A Mataró i al Maresme continuen sent un referent tèxtil. Pensa que entre el 15 i el 20% de l'activitat econòmica de la comarca continuen relacionades amb el tèxtil. És veritat que és molt menys del que era, però també és molt més, per exemple, de la mitjana europea, que no arriba al 3%.
Clar.
Per tant, aquest 20% s'ha de realimentar i s'ha d'orientar cap al futur.
Va, posem alguns exemples de premiats, no? Algunes idees que et van sorprendre perquè siguin molt innovadores, no? Què em diries?
Sí, van haver-hi dues. De fet, els tres premis són tres productes i tres idees que estan molt bé, però jo et destacaria una de l'àmbit salut, que era una persona, una metgessa, de fet, que juntament amb un equip de tecnòlegs va desenvolupar uns sensors per posar en uns sostenidors per detectar preventivament el càncer de mama.
Sí, sí, és fantàstic, és molt revolucionari, aquests sostens detectors.
Cosa que no és fàcil, però en canvi pot tenir un impacte a l'hora de prevenir el desenvolupament d'aquest càncer molt important, que al final afecta a moltes dones, no?
Uh-huh. I una altra que em destacaries?
Sí, l'altra és més en l'àmbit de sostenibilitat. Veus que et poso un exemple de cada, un digital i un més de sostenibilitat, que també va lligat amb el món sanitari, que és que a dia d'avui tot el residu sanitari, per la composició que té i per portar bacteris o fins i tot esquitxos de sang o del que sigui, aquest es crema tot. No? Llavors hi va haver-hi una iniciativa, es diu Sustain, que el que busca és sanititzar i després poder reutilitzar també aquests residus. Amb la idea del que deies tu abans, no? Economia circular, també amb el tèxtil sanitari.
Molt bé, per tant, hi ha hagut premis per la gent que està creant models innovadors en el món de la moda i el tèxtil, i el Revolució que van fer aquest estiu TV3, recordeu, el Revolució TV3, el germà del Revolució de Catalunya Ràdio, en un capítol van visitar l'Escola de Teixits de Canet de Mar, que des de fa 100 anys continua al peu del canó, i va ser un referent de la Revolució Industrial, i ara també vol ser d'aquesta indústria 4.0, no?
Del tot. De fet, a Canet, doncs, com bé coneixes,
farem... Mai tant, és un poble que m'estimo molt, ja ho saps. Poble de la meva família.
Per això, fa 100 anys que neix aquesta escola amb una iniciativa molt pionera en aquell moment de la Mancomunitat de Catalunya, no? Amb la idea de dir, anem a fomentar les noves tecnologies i el nou coneixement per la indústria de valor, ho diuen així literalment, inclús a principis del segle XX, i del que es tracta és ara adaptar això en aquesta revolució industrial, que és la 4.0.
Clar. La col·laboració entre administració pública i sector privat és important, no?, per impulsar aquesta innovació, també, Miquel?
Sempre. De fet, l'administració pública té una aplicació que és un territori i unes persones, no? I la tecnologia pot anar a qualsevol lloc. Per tant, si tu ets capaç de lligar una tecnologia, una iniciativa empresarial amb un territori i unes persones, i l'administració pública ajuda a que aquest lligam es produeixi, doncs surten coses d'èxit com és l'Escola de Canet. Clar. I altres.
I del sector acadèmic, la investigació també poden aportar, no?, coneixements en aquest sentit, també, en un sector tan important.
Sí, és clau. De fet, on surten les idees sol ser en l'àmbit acadèmic, en l'àmbit de la recerca, ja sigui l'Escola de Teixits pròpiament de Canet o l'Enginyeria de Terrassa o d'altres, del que es tracta és de portar tot aquest coneixement i d'aplicar-lo amb coses plausibles, útils, i que a la vegada puguin fer les empreses més competitives, que també fan un territori més competitiu, per tant, persones millor pagades, amb més talent, que innoven, i això és el que intentem fer des d'Eurecat.
Molt bé. Per anar acabant, Miquel, com t'imagines la roba del futur, amb aquests sensors, amb aquesta sostenibilitat? Cada vegada sí, tindrem més roba digitalitzada, que a vegades encara ens costa de veure.
Per utilitats concretes, sí. O sigui, en el món de la salut i de l'esport ho veurem cada vegada més.
Clar.
I serà cada vegada més habitual. Ara ho veiem només amb esportistes professionals, que cada vegada veiem que es treuen més aparells, que dius, això no és una samarreta normal, no?
Sí.
I això començarem a veure-ho de manera més habitual a la pràctica de l'esport i sobretot en l'àmbit de la telemedicina. Sí, sí.
Per tant, aquest és el futur, no? També canvia, és a dir, canvien tots els sectors aquesta revolució digital, i la moda i el tèxtil també, no, Miquel?
També.
Doncs enhorabona per tantes iniciatives, per l'impuls que esteu donant també històricament a aquest tèxtil de Catalunya. Gràcies per venir a la Revolució.
De res, un plaer.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Acabem el programa i ho fem amb una frase d'un dels polítics francesos dels temps de la revolució, Jean-Paul Marat, i és aquesta: no existeix el fracàs excepte quan deixem d'esforçar-nos. Ens retrobem demà diumenge a les 10 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gràcies, gràcies equip, gràcies oient.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. To be a different man, time may change me, but I can't trace time. Yeah. I watch the ripples change the sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Ch-ch-ch-ch-change, yeah.
Turn and face the strange.
Ch-ch-change, yeah. Tell them to grow up out of it.
Ch-ch-ch-ch-changes. Turn and face the strange.
Ch-ch-changes. Where's the shame you've left us up to her next to it? Time may change me. You can't twist time. Strange fascination.
Said that time.